Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Automòbil Barcelona, hereu del mític Saló de l'Automòbil, ofereix aquests dies fins diumenge les últimes novetats dels fabricants d'automòbils amb especial atenció a la mobilitat elèctrica. L'esdeveniment és un ampli aparador de l'esforç en innovació que han realitzat les marques per definir el futur immediat marcat, com tothom sap, per l'objectiu de contribuir a la descarbonització. Els organitzadors esperen que el certamen sigui novament un èxit i confirmi amb la presència de més de 300.000 visitants a l'estreta i històrica unió que hi ha entre les de Barcelona i també l'automoció. L'Automobile ha de contribuir especialment a resoldre els dubtes sobre els models més adequats per comprar ara des dels tradicionals fins a arribar als híbrids o també als elèctrics. La confusió existent entre els ciutadans sobre els models que resulten més adequats en aquests moments de transició de l'automòbil està afectant molt i molt a les vendes. En l'actualitat, però, les vendes d'automòbils a Espanya van millor que no pas l'any passat, però això no significa que ja vagin prou bé, perquè continuen encara un 30% per sota de les aconseguides l'any 2019 abans de la pandèmia. En qualsevol cas, els visitants tenen aquesta setmana l'oportunitat de conèixer de prop, tocar i provar els vehicles elèctrics i els models híbrids, perdre'ls a la por i deixar enrere les reticències sobre la seva autonomia o també els problemes per carregar-los. Bona tarda, sóc Carlos Losada i ara amb la veu de la Mar Puerto repassem notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
L'actualitat d'aquest matí, a les últimes hores, passa per aquestes notícies, com aquestes, no?
L'Assemblea per una escola bilingüe a Catalunya denuncia l'exclusió deliberada del castellà a centres cívics catalans. L'entitat ha analitzat les activitats infantils i familiars programades a Barcelona, Tarragona i Lleida, Girona, i l'informe ha conclòs que l'ús del castellà es reserva la música, l'acollida o la inclusió, mentre que el català està relacionat amb iniciatives educatives o culturals. D'altra banda, la Bonanova continua la polèmica perquè en desocupa diu que la denúncia de Colau pels càntics nazis i les salutacions de caire feixista que es van produir durant la manifestació antiocupa no té recorregut i que li farà una campanya que es pagarà a les urnes. El líder de Desocupa, Daniel Esteve, també ha retret a la cap de llista dels comuns que vulgui basar la seva ridícula campanya política en la seva persona. En sanitat, hem de destacar avui que Salut es compromet a construir un equipament hospitalari d'alta resolució que doni servei a Sant Cugat i Rubí. El conseller Balcells creu que en 3 o 4 anys es podrien començar les obres i ha afirmat que no serà un projecte immediat, però es comprometen a impulsar-lo perquè la zona està guanyant població i el necessita. En qüestions de mobilitat, Barcelona ha rebut 33 milions d'euros dels fons Next Generation per transformar el transport i l'espai públic. Serviran pel bus de zero emissions, millorar el metro i també per les obres de Pi i Maragall, Via Laietana i la Meridiana. A tot això hem d'explicar que les associacions veïnals han instat les administracions a accelerar la retirada d'amiant per no trigar 150 anys a acabar-la. La Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya ha lamentat la falta d'inspeccions i empreses especialitzades i també alerten que l'amiant encara és molt present. Acabem, doncs, informant avui de que el síndic de Barcelona ha recomanat a l'Ajuntament que limiti la transmissió de llicències pels pisos turístics. A tot això ha sigut arran de la queixa d'una ciutadana per les molèsties ocasionades per dos pisos turístics a la seva finca. La sindicatura ha constatat que la interpretació actual dels PUAT perpetuar les habilitacions d'habitatge d'aquest tipus.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimecres molt tranquil pel que fa al temps. Matí de sol, a la tarda tindrem algun ruixat aïllat al Pirineu, per Pirineu i Terres de l'Ebre, les temperatures que pugen respecte a les d'ahir. Com està la xarxa viària en aquests instants? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que en general podem parlar de calma en aquesta xarxa viària. Ara no hauríeu de trobar cap gran incidència que ens compliqui la situació. Sí que per volum de trànsit hi ha un pèl de lentitud, aturades puntuals, un parell de quilòmetres aquí a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, en sentit pic. O la B-30 sempre va més carregada aquesta hora entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit general. Per tant, alguns punts que sempre poden anar un pèl més plens, però vaja, com us dèiem, en general, trànsit tranquil també en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de Wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
5 minuts i 2:15, tot i els inputs en positiu que envia el govern central en el sentit que l'economia comença a anar bé, hi ha moltes famílies que ho continuen passant força malament. Aquest és el diagnòstic de la Creu Roja que l'ha fet aquest matí quan també ha fet balanç de la feina feta l'any passat, l'any 2022. Comparant dades de 2019, abans de la pandèmia, i del 2022, han comprovat que hi ha hagut un increment d'un 31% de les persones en extrema vulnerabilitat. L'ONG ha explicat que han atès prop de 600.000 persones, especialment en projectes de cronificació de la pobresa i l'acollida de persones refugiades procedents de la guerra d'Ucraïna. Tots els esforços de Creu Roja van orientats en que ningú es quedi enrere, com per exemple l'Ernesto, amb qui ha parlat aquest matí el Joan Gual.
L'Ernesto era una persona emprenedora i propietari de diferents agències de viatges fins que la pandèmia de la Covid va arribar i es va quedar sense feina. Quan va anar a demanar l'ajuda de l'atur, es va trobar amb una sorpresa amb l'administració.
Como cualquier ciudadano fui a pedir el paro. Bueno, la primera sorpresa es que me dieron día y hora 6 meses después. Voy donde me dicen y, bueno, me dicen que no tengo derecho a paro.
3 anys més tard i després de gastar tots els seus estalvis, es va trobar en una situació insostenible. No tenia feina, es va quedar sense pis i no tenia diners ni per pagar l'alimentació. Però, per sort, Creu Roja es va interposar en el seu camí per oferir els seus serveis.
Apareció Creu Roja y se pusieron en contacto conmigo para ver si te podemos ayudar, en qué. Fui a verlos y nunca han parado de estar por mí. Totalmente diferente al sistema en que yo he tenido que ir detrás de ellos.
L'Ernesto valora molt positivament les ajudes i el seguiment que rep per part de Creu Roja.
Roja viene y te dice que, oye, te hace falta para alquiler, te hace falta para comer, te hace falta para suministro, son pequeñas ayudas, pero cuando no tienes nada, es mucho.
L'Ernesto té 63 anys ara i, tot i que no ha trobat feina, compta amb diferents ajudes que el permeten tenir els recursos bàsics per viure, sempre amb l'ajuda de l'ONG Creu Roja.
Gràcies, Joan. Final feliç, doncs, per la història de l'Ernesto, aquest senyor de 63 anys que ha tornat a veure, podríem dir, la llum, gràcies a aquesta ONG solidària com és Creu Roja. Si heu passat a peu, en cotxe o en bici per la Ronda de Sant Pere, a la ciutat de Barcelona, segur que heu quedat bocabadats amb un semàfor que està tornant bojos, sobretot als ciclistes. És com un tètic que porta a confusió amb tantes indicacions com es poden veure. El Carlos Ramudo es troba en aquest punt de la ciutat de Barcelona parlant amb ciclistes i també amb vianants i amb aquest semàfor de la polèmica. Carlos, bona tarda.
Bona tarda, Losada. Ara mateix em trobo al costat del semàfor de la polèmica. Aquest nou carril bici a la Ronda de Sant Pere ha comportat la instal·lació d'aquesta controvertida senyalització pels ciclistes que no acaba de convèncer del tot. I és que en el semàfor que ja es trobava pels ciclistes s'ha hagut d'afegir fins a 6 minisemàfors més, un total de 7, per tal que vianants, vehicles i ciclistes puguin circular sense problemes. Hem parlat amb alguns veïns de la zona que no acaben d'entendre el funcionament d'aquests nous semàfors.
Para locos, que és un absurd gastar-se ese dinero en un semáforo que no lo van a hacer, hablan mal, ni pa' joder el caso.
Hay bastantes luces, sí. Es la primera vez que veo yo un semáforo de esas características y sí, puede ser bastante complejo. O sea, son 7, más el semáforo de peatones.
També hem parlat amb els protagonistes de tot això, els ciclistes, que sí que veuen útil aquesta nova senyalització.
Bueno, en principio me parece útil. Lo acabo de ver hoy mismo y pienso que por cómo está funcionando, pues puede ayudar a gente como nosotros, los ciclistas.
La instal·lació d'aquests nous semàfors ha portat diferències d'opinió, encara que pel moment el seu funcionament no ha comportat cap problema.
Molt bé, és un semàfor d'aquests tètrics, com deia a l'entrada d'aquesta crònica que ens enviava ara mateix el Carlos des de la Ronda de Sant Pere de Barcelona i que sembla ser que porta confusió més que res entre alguns ciclistes i sobretot entre els vianants. Doncs gràcies, Carlos, ja sigui en bici, ja sigui en cotxe, en transport públic o a peu, cal que aneu al cinema. T'ho recordo en aquesta setmana de la Festa del Cinema i quan el govern central, i això sí, en plena campanya electoral, ha aprovat que els jubilats puguin anar els dimarts al cinema per només 2 euros. Jo em pregunto per què només els jubilats, i no ho fa també amb els aturats, els minusvàlids o els més petits de la casa. Doncs bé, sigui com sigui, cal donar la benvinguda a accions que fomentin el retorn a la gent als cinemes que els últims anys han vist desaparèixer moltes sales, sobretot als centres de les ciutats, en benefici de les macrosales que s'han ubicat als centres comercials. En dia d'avui, la salut del cinema a Catalunya s'ha recuperat després del daltabaix que van suposar els dos llargs anys de la pandèmia. Ricard Álvarez.
I així ho ha confirmat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya, Pilar Sierra. Aquest any hi ha una recuperació de la taquilla, però encara falta un 20% respecte a les dades prepandèmiques. Les sales detecten que l'espectador, que encara no ha tornat, és el major de 65 anys. Per això Pilar Sierra considera que aquesta mesura busca incentivar aquest sector de la població.
Hem detectat que una part del públic encara no ha tornat és la gent gran i volem crear aquest espai perquè tornin a les sales de cinema d'una manera còmoda i segura.
Adela, de 76 anys, considera positiva la iniciativa.
Me sembla molt bé, sí, perquè la gent gran necessitem una mica distraccions i això pues, ho afavoreix.
Però hi ha un problema greu. A ciutats mitjanes de Catalunya els cinemes han desaparegut i a les petites les sales no programen un dimarts, només ho fan el cap de setmana. Ramon, veí de Lleida, de 79 anys, lamenta a COPE Catalunya la falta d'oferta de cinemes a la seva ciutat i diu que s'ha de desplaçar 15 quilòmetres per anar al cinema i això és un obstacle.
I anàvem, o si potser no cada setmana, etc., i costava el que costava. Però sí que hi havia alguna cosa els dijous o alguna cosa així, que hi havia alguna rebaixa. Però ara tots han marxat. Llavors, o sigui, claro, ja no sé on tenim que anar, potser va ser el principal, o si tenim que anar al picat, malament rai.
Més enllà de l'oferta de 2 euros, les sales busquen alternatives per la seva supervivència econòmica. Queda clar que quan una ciutat perd un cinema, baixa i molt la seva oferta d'oci.
Gràcies, Ricard. Alternatives com la que ens fem ressò ara mateix. És una iniciativa, jo diria que molt interessant. Es tracta de recuperar un dels cinemes històrics de la ciutat de Barcelona. Més que recuperar, es tracta de reinventar els seus usos. Et parlo de l'històric Cine Texas, al barri de Gràcia. Ens escolta ara mateix el senyor Joan Teixidor, responsable del pla de negoci d'aquest espai cinematogràfic i també teatral. Joan, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
I d'entrada, felicitats perquè heu sabut engrescar a molta gent per reconvertir una sala de cinema com la Texas en un moment en què les sales de cinema, doncs, a Barcelona i molts llocs estan tancant. Com va sorgir aquesta idea d'agafar el Texas, aquesta sala emblemàtica del barri de Gràcia, i tornar-li d'una vida, que és el que n'esteu ara mateix?
Mira, la cosa va ser que quan van tancar els cines hi havia un clam popular del barri, dels veïns, que volien que això s'obrís. I amb la Isona, Passola, mano a mano, vam començar a idear un projecte ara i anem a intentar reobrir els cines. Vèiem que els cines, les quatre sales, ens feien una mica de por a nivell de números no acabant de sortir. Val? Perquè veníem de la pandèmia, la gent no sortia, vull dir, hi havia una sèrie de restriccions que no favorien. I de cop i volta vam començar a mirar els models europeus de les grans capitals, com és París, com va ser Berlín, Londres, que hi havia aquest sistema híbrid, no?, on convivia cinema i teatre. I clar, el cinema, Texas ja tenia un renom, que em sembla que són ja 112 anys d'història que tenen, sí. Que vam dir, ostres, posem una sala de teatre. I com que en tenia quatre, vam dir, dues les destinem a cinema i les altres dues les convertim en una de teatre. I aquest engrescament amb el plan popular i tot això va motivar a tot el veïnat i a nosaltres mateixos, no?, per dir, ostres, anem a tirar endavant.
I a més, heu tret diners, o esteu traient diners de sota les pedres, no?, en butaques, que crec que va molt bé la venda i la recaptació, sí. O el crowdfunding també funciona, no? Explica'ns.
Mira, sí, llavors, clar, davant de tot això, doncs, vam demanar una subvenció, que ens la van donar, els números els tenim tots públics, vull dir, llavors vam començar a veure que, clar, a més també ha passat que en un any fins ara, que és com vam començar ja a aterrar el projecte, els pressupostos han anat canviant. Cada dues setmanes canviava el pressupost. Tot el que vam veure que necessitàvem diners. Diners. Vam obrir la campanya de micromecenatge a espaitexas.cat, que fas una donació i també tens una petita recompensa, i vam començar a dir, ostres, butaques. Qui vol butaques des d'un punt de vista més simbòlic? Patapam. Qui vol no sé què, no? Ja us hem anat buscant la manera, ens hem anat reinventant per buscar el màxim de finançament.
I heu venut moltes butaques, Joan, o què?
Mira, doncs ara tenim, curiosament, no ens ho esperàvem, tenim llista d'espera. Imagina't, o sigui, vam començar a pensar a veure si aconseguim col·locar-ne alguna, perquè clar, en teníem moltes, i a més pel teatre, per la grava, no els hi servia. I de cop i volta vam d'allò, i sí, ara tenim una llista d'espera, sembla que eren més de 60 persones.
Molt bé. Escolta una cosa, tinc entès que també tindreu una mica d'espai gastronòmic quan es posi en marxa la sala. Això és així també o no?
Sí? Sí, sí. Mira,
ja teniu definit, més o menys?
Tenim molt clara la idea del que volem que hi passi. Estem en negociacions amb el gent del món de la restauració per veure com encaixen, no? I com els expliquem el projecte, perquè clar, això no deixa de ser un espai cultural. Vull dir que molta gent venia i diu, oh, però quantes taules tindré? Bueno, és que no es ven bé taules. Yeah, no, que no tenia de ser un vestíbul que sí, llavors, bueno, doncs estem en negociació, però sí, la idea és que hi hagi un petit bar on hi puguis, doncs, prendre una cervesa o una aigua i
una tapeta.
El bar és un lloc de trobada.
Exactament. Explica una mica als oients quin tipus de pel·lícules i quines obres escèniques esteu en projecte o teniu al cap com ha de ser tot plegat.
Mira, al nivell de pel·lícules seguirem molt el format que ja hi havia, que eren les pel·lícules de restreny a premium europees, que és una mica aprofitar tot, no?, com aquella pel·lícula que va funcionar i que de cop i volta va guanyar, m'invento, una sèrie de premis, aquella persona que no la va poder anar a veure diu, ostres, el Texas sé que la tornaran a fer ara, no? Pues una mica mantenir aquest esperit de recuperar projectar pel·lícules de reestrena. També volem incorporar-hi les matinals infantils els caps de setmana pels més petits, perquè puguin venir-lo a veure amb la família, i estem plantejant-nos si fer pel·lícules d'estrena, que és a dir, els blockbusters, els Spidermans i tot això. Mm. I a nivell de teatre farem un tipus de producció teatral que promourà l'autoria més d'aquí de la ciutat, perquè hi ha sales de 40 persones, de 50, i després tens les grans, les del Teatre Nacional, el Teatre Romea, etc. No? I que aquesta sala de 200 persones que tindrà aquesta capacitat permet fer un acompanyament natural a una obra que ha funcionat amb 40 persones, doncs, ostres, fer-li el salt a 200.
A l'Espanya.
Llavors farem una mica promoure l'autoria catalana barcelonina.
El trampolí, no? Una mica de trampolí, no,
exacte,
Joan?
Exacte.
Molt
acompanyar,
bé.
Acompanyar.
Molt bé. Què anava a comentar? Quan ho poseu en marxa tot plegat?
Mira, si tot va bé, la tardor, i confiem que sigui cap al mes d'octubre.
Mm. I pel qui no conegui el Texas, estem parlant per tota Catalunya ara mateix, és un cinema històric de Barcelona, que és del 1910, si no estic equivocat, històric a Gràcia i històric també a la capital catalana. Això és molt important, que aquests cinemes no es morin, no, Joan?
Bueno, per això et deia, com al principi de l'entrevista, que d'alguna manera ja té una marca molt forta i sí, que per això el Clan Popular, bueno, aquests dies hem fet jornades de portes obertes. Hem tingut, com a espai cinematogràfic, hem tingut escenes cinematogràfiques. Vull dir, l'altre dia va venir una parella que al marit li va venir a comprar unes butaques, la dona no s'ho esperava i li va demanar matrimoni en el vestíbul mentre li estava donant les butaques.
Bueno,
ens ha vingut gent gran recordant que de petits hi venien amb els avis, vull dir, una sèrie que, clar, ja té molt nom. Llavors,
té molt nom,
un cinema amb molta personalitat.
Està molt arrelat al barri de Gràcia. Escolta una cosa, ara teniu això, l'Espai Texas en marxa, us heu fixat en algun altre projecte també a la ciutat de Barcelona o primer anem pam a pam? Anem poc a poc.
Molt a poc a poc. Tot just estem engegant el projecte, estem molt contents
molt
i a veure què.
Doncs escolta, Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé aquest espai del Texas a partir de la tardor i enhorabona per recuperar un dels cinemes històrics de la ciutat de Barcelona com el Texas. Joan, gràcies i moltíssima sort al projecte.
Moltíssimes gràcies.
Deixem d'acostar per uns instants al teatre, al cinema. No oblideu que estem a la setmana de la festa del cinema. Heu d'anar al cinema. I si sou jubilat, gent de més gran de 65 anys, doncs aquesta oportunitat que us posa el govern central en safata tots els dimarts en el cine per només 2 euros. I obrim, com cada dia a aquesta hora, ja el diari de campanya de cara a les eleccions municipals del pròxim dia 28. Com sempre, l'Iker Mons té tots els detalls d'aquest matí. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. Una Barcelona més verda i més innovadora. Aquest és el leitmotiv que han seguit avui els diferents candidats. En aquesta línia, Collboni ha promès ajudes d'entre 2.500 i 3.500 euros per canviar cotxes híbrids. També ha assenyalat la importància de posar ordre a la ciutat.
Un espai públic endreçat, barris dignes i segurs. Crec que Barcelona pot ser realment una ciutat capdavantera pel que fa a la mobilitat sostenible individual. És a dir, jo defenso una agenda verda amb cor vermell.
Collboni ha afegit que el PSC és l'alternativa progressista a Colau i la candidata ha criticat precisament a Collboni per la seva provocació i lamenta que hagi caigut en aquest canvi de visions. D'altra banda, l'alcaldable de València, Eva Parera, ha denunciat la doble imposició de la taxa turística i falta de transparència. La candidata també ha apostat per crear un hub innovador al barri de la Marina del Prat Vermell.
Que nosaltres denominem el Silicon Valley de Barcelona, això és un concepte molt global, que és creació de start-ups, d'empreses, de de pol d'atracció, sobretot de talent jove, no? Que ve doncs, amb les noves tecnologies, amb nous negocis, amb noves emprenedories.
Cirera, per la seva banda, ha cridat pel vot constitucional, ja que creu que és la única alternativa a Colau i Collboni.
Si tots els constitucionalistes concentréssim el vot entorn al Partit Popular, significaria que el Partit Popular quedaria com a segona força en l'Ajuntament de Barcelona, darrere del PSC i per davant de Colau.
Maragall no descarta aspirar a l'alcaldia tot i no guanyar les eleccions. Per la seva banda, Trias s'alia a les crítiques, defensa destinar 200 milions d'euros anuals durant més de 20 anys per promoure la construcció a Barcelona.
Gràcies, Iker, i en el recorregut que estem fent per diferents ciutats per prendre el pols als seus habitants, conèixer com veuen la seva ciutat i què esperen del nou alcalde o alcaldessa, avui fem parada a la capital del Segrià, a la ciutat de Lleida. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Des de la plaça Paeria de Lleida, tots els consultats aquest matí per COPE Catalunya i Andorra coincideixen amb dues prioritats: neteja i seguretat. No hi ha diferències d'edat al senyalar les principals deficiències de la ciutat. Àngels.
Bueno, hi ha moltes coses, la neteja dels carrers i que estigués una mica més la ciutat una mica millor, amb delinqüència, etcètera, etcètera.
Pau Morón complirà 18 anys aquest pròxim diumenge i votarà el 28 i opina el mateix.
Principalment la neteja de la ciutat i la seguretat de la població de Lleida. Me fa il·lusió, al ser la primera vegada.
Altres inquietuds. Ramona reclama recuperar l'històric teatre principal de titularitat a privada i promocionar el pulmó verd de la ciutat, els Camps Elisis.
Comença a pensar el que fem amb el teatre principal, que qualsevol ciutat voldria tindre un teatre al centre de la ciutat. Mirar de recuperar com sigui, que són paraules i promeses els Camps Elisis.
I José Antonio posa la mirada al degradat entorn de la Seu Vella.
Tenemos un entorno penoso para acceder a la Seu Vella. El casco antiguo lo tienen que renovar.
Manel es situa en la preocupació comercial i molts locals tancats.
A nivell comercial, des locals i brut, està bruta la ciutat i molts comerços tancats. I això, malament per la ciutat.
Esquerra intenta revalidar l'alcaldia. El PSC denuncia que la ciutat ha empitjorat en 4 anys i un partit popular a l'alça treballa en la concentració de vot constitucionalista per evitar un govern independentista i ser decisiu. I la Maria expressa a COPE un desig compartit.
Que els de l'Ajuntament que ho facin bé i ja està, i que no mos abandonin.
Es preveu una alta abstenció i una revàlida també pels candidats que repeteixen, els d'Esquerra, PSC, Junts i Partit Popular.
Gràcies, Sergi. Ets un boomer, ets un millennial, ets un integrant de la generació Z. Et parlo de generacions, i és que la divisió de la societat en generacions ajuda a entendre com l'època en què un neix influeix en la visió sobre el món que ens rodeja. Ho explica la Mar Puerto.
Sí, fa pocs mesos l'enquesta sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió va preguntar amb quins elements se sentia la societat més identificada, i aquí l'opció que va tenir més respostes va ser la meva generació, escollida pel 56% dels enquestats per damunt de la ideologia, la classe social, el país, el municipi o la religió. Nosaltres hem parlat sobre aquest fet amb la politòloga Carol Galais, que ha publicat diverses recerques sobre generacions.
Formar part d'una generació és bastant explicatiu de moltes coses que tenen a veure amb els teus patrons de consum, amb les teves actituds polítiques, amb la teva manera de veure el món, les institucions. No determinant, però sí que explica bastant.
I és que aquesta es tracta d'una de les divisions de la societat més intuïtives. En total sabem que hi ha 6 o 7 generacions, i els més grans serien la generació silenciosa, nascuda entre 1925 i 1945. Després vindrien els baby boomers entre els anys 46 i 64, i aquí es produeix un problema, que és que els més joves s'assemblen als més vells de la següent.
I aquí la generació següent seria la famosa generació X, que coneixem sobretot per la música grunge, no? Nirvana i companyia. Són els nascuts aproximadament entre els 65 i els 79, i que sostenen un tret molt característic. Si els d'abans eren molt cívics i compromesos i molt respectuosos amb les institucions, aquests són molt escèptics, tendeixen a ser més expansionistes, però clar, més vells d'aquesta generació s'assemblen més als més joves dels baby boomers, per poc hi hauria un trencament tan descarat.
A més, després d'aquests vindrien els famosos millennials dels anys 80-94 i després la generació Z, que podríem dir que són els natius digitals.
Jo diria que és la generació més inclinada a tenir en compte les diferències dels altres. Són com a molt respectuosos amb la identitat dels altres i també molt inclinats a protegir la seva pròpia identitat, no? La seva idiosincràsia i les coses que els caracteritzen i diferencien dels altres. No m'atreveria a dir que són més individualistes, perquè també són els més ecologistes, preocupats pel canvi climàtic, etcètera, o sigui, tenen una certa consciència d'espècie, però és veritat que estan molt preocupats pels drets individuals, les esferes individuals i particulars dels altres i la seva pròpia.
Així doncs, podríem dir que és tot un tema a parlar aquest de les generacions i també a partir del qual es podria fer un gran debat. Això sí, Catalunya en aquests moments podem dir que és força boomer.
Gràcies, Mar. Fem una petita aturada per la publicitat, unes bones recomanacions i després fem una ullada com està el sector dels casaments. Comença ara mateix el mes de maig, l'època dels casaments, i sembla ser que la cosa rutlla prou bé.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues no. Yo no la he abierto desde que...
Dijo Herrera.
No, que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de... Claro. No me han pedido la documentación, no.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dijous estem radiografiant el sector dels casaments, que tot just ara comença temporada. Les perspectives són bones. Ens parlen d'un 2023 molt més tranquil que l'any passat, quan hi va haver una allau de casaments després de 2 anys de restriccions per culpa de la pandèmia. Les parelles, doncs, es continuen casant, fins i tot en una situació d'inestabilitat econòmica com la que estem vivint. Donar-se el cibull i intercanviar-se els anells són dos gestos que van a l'alça i que cada cop es repeteixen més sovint, com és el cas del de la Carolina, que aquest migdia ha estat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, l'escoltada la Mireia Alfocea.
La Carolina és una noia que té previst casar-se a principis de juny, que ha preparat el seu casament en 5 mesos perquè es va prometre al gener i diu que ja ho té tot llest. Com la Carolina i la seva parella, n'hi ha moltes que aposten per un casament a l'estiu, ja que el maig és el mes que marca l'inici de les celebracions. Realment ara ja se celebren casaments durant tot l'any, però els mesos que concentren més esdeveniments són del maig fins al setembre. La Carolina ja ho té tot lligat, però s'ha trobat amb problemes a l'hora d'escollir vestit.
Pensava que seria un tema molt divertit, molt bonic, amb la meva mare, la meva germana, i ha sigut un mal de cap perquè no trobava... Clar, jo no em veia vestida de blanc. Llavors m'ha costat molt trobar un vestit que anés una mica amb la meva personalitat, també.
Una de les parts més importants d'un casament és la preparació i el pressupost que tens per fer-ho. La Carolina ens explica que és molt important prioritzar i trobar l'equilibri.
Que la gent mengi bé, per exemple, era de les coses que més ens interessava. Llavors, en aquest punt, doncs, potser hem invertit una mica més. Però després, en altres coses, per exemple, doncs, les flors, que les flors són caríssimes, doncs potser doncs, allà hem tingut que retallar una mica més. Llavors el pressupost doncs, l'hem equilibrat.
Un casament estàndard pot tenir un pressupost d'entre 20.000 i 30.000 euros. Tot i això també existeix el que s'anomenen casaments low cost, és a dir, de baix pressupost, ja que cada vegada està més de moda fer celebracions en petit comitè.
Saludem ara el senyor Santi Carda, que és membre de l'Associació d'Empreses de Gestió d'Esdeveniments i Casaments. Santi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'imagino que ho teniu ja tot a punt per aquesta nova temporada de casaments, que comença a partir d'ara, crec, i les perspectives molt millors que les de l'any passat, segur, no?
Bueno, més tranquil·les. Més que millor, jo crec que les millors van ser l'any passat, perquè veníem d'un fotresament i la gent ja doncs, va atrevir a fer més coses, val? Però encara tenim alguna por, una incertesa, que es pogués haver-hi rebots, i encara hi havia doncs, moltes preguntes incògnites. Yeah. Aquest any estem més tranquils, tothom ha superat ja aquesta fase, vale? Però, evidentment, estem més tranquils perquè no tenim tantes bodes, perquè de tota l'acumulació que venia del 20-21, moltes va produir 22 i va ser un esclafit de bodes i d'esdeveniments.
Ja, un overbooking de bodes. Parlaves de la pandèmia, de tot el que ha suposat, no només pel sector vostre, sinó per tots els sectors econòmics en general. Han quedat, dins del vostre sector, moltes empreses damnificades perquè, per culpa d'aquests dos anys llargs de pandèmia, Santi?
Sí, sí, han quedat, hi ha una seqüela important, bàsicament la seqüela és econòmica, perquè les empreses doncs, que s'han salvat, que hi ha hagut algunes que ja han decidit doncs, canviar la seva direcció, les empreses que s'han salvat han quedat endeutades i evidentment, les ajudes, que no són ajudes, que són crèdits que ens van donar, doncs ara s'han de tornar. I en aquest sentit, doncs, crec que l'administració va fer-ho molt, molt, molt malament, sense empatitzar quin era el sector doncs, que sortia perjudicat i que no pot estar dos anys amb unes facturacions irrisòries i unes pèrdues astronòmiques. I ara ho estem pagant, hem de tornar crèdits.
No. Heu de tornar crèdits i, bueno, dius que la temporada està retornant aquest any a la normalitat, però tampoc és per, com diuen en castellà, tirar les campanes al vol, no? Santi, o què?
Bueno, està clar que hi havia una tendència ja des dels darrers anys, abans de la pandèmia, a un canvi de tendències del món de les bodes. Les bodes doncs, cada vegada són més petites, les bodes són més celebracions que no pas bodes, les bodes són més en civil que no pas en església, i les bodes són més festives, i això comporta doncs, pressupostos més baixos i menys gent. I això doncs, ens dona una miqueta, perquè tots mantindrem igualment les finques, les altres tindrem per fer excursions, les tindrem un equip comercial a darrere, les de proves de menú, i al fons doncs, comporta una estructura pesada.
De mitjana, Santi, tu que toques el negoci aquest, què sol costar un casament? També, com comentaves ara, dependrà del volum, no? Si hi ha molts convidats, pocs convidats, el menú, en fi, molts complements, no? Però de mitjana, una boda normaleta, per quan et pot sortir, aproximadament?
Evidentment que hi ha diferents tipus de target d'empresa i d'espais. Hi ha espais que es fan bodes amb cases rurals, amb cases de colònies, amb finques molt exclusives, davant del mar, o on sigui, no? I això canvia una mica de funció. Una boda partint d'una base d'unes 100 persones, aprox, la mitjana de preu, quan parlo tot inclòs, és que a vegades diuen, parlem de menú, i després hi ha la barra lliure, després hi ha les flors, i després hi ha les minutes, si parlem d'un pa entre tot, el preu es surt entre els 130 i 150 euros d'una mitjana. Hi ha gent que se'n va cap a 180-200 i hi ha gent que arriba al 110-120. En funció també del lloc. Però la mitjana està sobre els 140-150 euros.
El que sí és cert, Santi, també que les parelles cada cop deixen menys coses a la improvisació. Es contracta cada cop més... sovintesa més el contracte d'un professional que t'ho gestioni, que t'ho arregli tot, per no tenir doncs, tants mal de caps.
Sí, la figura del wedding planner doncs, està a l'alça, evidentment perquè hi ha una certa inquietud i ignorància amb algun tipus de contractació, però també et diré que per un altre cantó existeix internet i els foros i els comentaris i hi ha gent doncs, que es vol passar aquesta part, que també és una part dins de la part pressupostària, on va directe a l'empresa o va directe a l'establiment que ho hagi de gestionar. Sí que és veritat que hi ha molts més complements, perquè la gent vol ser més original, cada vegada fan més coses diferents, i clar, el món doncs, està per inventant-se'l i per sortir una mica dels esquemes tradicionals.
Havia menjat una última pregunta, Santi. Es continua fent llistes de casament o ara ja es va directament allò de donar uns diners? I en tot cas, quina quantitat s'ha de donar o també depèn del parentiu que tinguis amb el núvio o amb la núvia, no?
Sí, aviam, la primera llista de casaments fa més de 20 anys que això ja no existeix i realment ja no es va buscar les figuretes i les vaixelles. Ja la gent dona diners en una compte, hi ha gent que inclús fa el real el mateix dia i dona els diners allà vora per fer doncs, el show, però la mitjana de gent, doncs, un target mig, una parella que se'n va a fer un casament, està sobre els 150 euros per persona, més o menys, per cobrir les despeses del menú, per dir-ho manera, no? Mm-hmm. també va en funció, dic, depèn del parentès, de proximitat del parentès, del target. Hi ha absolutament molta variació i també en funció de on la gent a vegades diu, mira, fem el convit a tal lloc i ja saps que té un prestigi, ja saps que la gent doncs se fa més, o dir res, a vegades quan dius, fan una barbacoa amb pan tomàquet, llavors la gent doncs tampoc s'estira tant i el millor de posar tots una sorpresa que està molt per sobre o molt per sobre.
Sí, sí, sí.
Doncs jo crec que la gent coneix l'entorn del que tenen endavant, la gent també és veritat que no convida per convidar, és a dir, convida qui vol que sigui. Abans era la família de la família i només es veiem les bodes i els enterros arreu. I clarament hi ha molta part d'amics, molta part d'amics, gent que ha viatjat molt, gent que venen gent de l'estranger, perquè han estat doncs, fent Erasmus, fent vivint a l'estranger, gent que arreu allà i han fet amistat i ve molta gent de fora. També hi ha gent de segones bodes, hi ha molta gent que també hi ha molt divorci, i gent que es casa per segona vegada, llavors ja saps que has anat una primera bodi, has anat un llet, i la segona, doncs...
Santi, no hem d'acabar ja, perquè no hi ha més temps. Una curiositat, hi ha moltes celebracions de divorcis, també, o no? No n'hi ha. Bueno, molt millor. No és una qüestió per celebrar els divorcis, evidentment que no. Santi Carda, membre de l'Associació d'Empreses de Gestió d'Esdeveniments i Casaments. Gràcies per atendre'ns a aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i que vagi molt bé. Gràcies,
Molt bé, gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de ¡wow! Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, què tal?
Bona tarda, Carlos.
Tenim el partit del segle aquesta nit, no? O què?
Sí, sí, sí.
Dic jo, no sé, igual m'equivoco.
Sí. Cada any hi ha 3 o 4 partits del segle, però home, jo crec que aquesta vegada està bastant justificat aquest adjectiu.
Hem de guanyar, aquesta nit.
Jo crec que és el partit de l'any. És, per mi, la final de la Champions anticipada. És aquest City Real Madrid que decidirà el segon finalista de la Champions. Ahir es va classificar l'Inter. Veurem què passa avui en aquest City Real Madrid amb empat a un del partit d'anada. Serà un autèntic partidàs. Tothom està pendent d'aquest partit. Hi ha notícia també al Barça d'última hora que afecta l'estructura esportiva. Recordaràs que Mateu Alemany havia dit que marxava. Doncs ara sembla que fa marxa enrere i que finalment es quedarà.
Quin espectacle.
També està Deco, que ja ha estat aquest matí circulant per la ciutat esportiva, així que ara mateix la situació és que Mateu Alemany es quedaria, que Deco s'incorporaria a l'estructura tècnica del club i que Jordi Cruyff, com es va anunciar ahir, marxaria del Barça.
Molt bé.
I també parlarem de la situació delicada a l'Espanyol. Avui trucarem a Carlos Bosch, que és el president de l'ACMAE, que són els petits i mitjans accionistes de l'entitat, per valorar una mica com està la situació, que està molt malament a nivell institucional i esportiu.
Que algú salvi a l'Espanyol i que sigui algú de casa. Joan Ballori, Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Adéu-siau.
Fins ara.
Montserrat Rodríguez, què tal?
Bona tarda.
Sempre rient ella, que és fantàstica.
Home, és que avui parlem de bodes, l'Osada.
Bodes, vinga, en qui ho pararàs?
Doncs mira, avui anirem de banquete, com es deia, o de convite, al restaurant Can Montcat, i parlarem amb el seu propietari perquè organitzen aquests banquets de bodes, estem en plena època, i ens explicarà una mica com es prepara.
I estem parlant del cinema avui, i sobretot, tu faràs una altra vegada els dobladors, importantíssims.
Parlarem amb els dobladors, que clar, si no hi ha espectadors al cinema, treballen poc. Avui parlarem amb Roger Pera, actor i doblador.
Molt bé, 7 de la tarda a l'Interna COPE Catalunya i Andorra. Continua a migdia COPE, com sempre, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.